Dos minuts per sobre de dos quarts d'onze del matí. Fa uns dies llegíem el 324 que l'Ajuntament de Barcelona vol regular l'ús de les bicicletes de muntanya al parc de Collserola i que, per tant, no entrin en conflicte amb les altres activitats que es duen a terme en aquest espai natural. Això sí, el consistori de la capital catalana crearà un grup de treball juntament amb el Consorci del Parc de Collserola per regular-ho tot plegat. Malgrat que és l'Ajuntament de Barcelona qui està ficat en aquest assumpte, tot plegat afecta directament a la nostra ciutat, entre d'altres, entre totes les que toquen aquest parc de Collserola. Per això, avui volem comentar-ho tot plegat amb veus que hem considerat realment implicades en aquest assumpte. A hores d'ara ens acompanyen a l'estudi Ramon Barnils, en Jordi Castelló, responsable de Bike, una botiga de bicicletes, i que organitzen sortides, per exemple, per Collserola. Jordi, molt bon dia.
Hola, molt bon dia.
I també ens acompanya a hores d'ara el Rafa Robledo, president de la Unió Ciclista Sant Cugat. Rafa, molt bon dia.
Hola, bon dia.
Els dos, benvinguts aquí a l'estudi Ramon Barnils, i via telefònica tenim la Isabel Reventós, és la cap del Servei d'Ús Públic i d'Educació Ambiental del Consorci del Parc de Collserola. Isabel, molt bon dia.
Hola, molt bon dia.
A tots tres, moltíssimes gràcies per ser aquí amb nosaltres avui per voler comentar aquest assumpte aquí al Sant Cugat a Fons, matins en xarxa. De primeres, Isabel, hi ha conflicte entre les bicicletes i la resta d'activitats que es fan a Collserola ara, a hores d'ara?
A veure, jo sempre dic que no ho podem generalitzar, eh? O sigui, jo crec que hi ha una bona convivència entre tots els usuaris de Collserola. Sempre hi ha alguns problemes d'incivisme, com pot ser amb la bicicleta, amb l'abocament de deixalles, amb moltes coses, no? Diguem-ne, però sempre són temes puntuals que hem de resoldre perquè realment doncs la convivència al parc sigui el millor possible.
Llavors, amb quina necessitat es veu al parc i Barcelona d'arribar a aquesta situació, aquest moment d'arribar a un acord?
És molt fàcil, o sigui, a partir de d'una banda, la partida de la declaració de parc natural vol dir que, bueno, doncs tenim aquí un patrimoni natural que l'hem de conservar entre tots, perquè és evident que com millor sigui la salut d'aquest parc natural, també millor serà la salut de tots els ciutadans que hi vivim al voltant i que el anem a gaudir, no? És també un tema de quantitats, o sigui, és un parc que està envoltat de més de 3 milions de persones, que molts ho tenim molt a prop i que, per tant, en volem fer moltíssimes activitats, i això, si no ho endrecem, doncs els estudis científics ens diuen que podríem doncs perdre aquesta qualitat, diguem-ne, d'aquesta biodiversitat que té en aquest moment Collserola. Per tant, és molt senzill, o sigui, de la mateixa manera que doncs en un parc d'una ciutat doncs no se'ns acut pas posar-nos a trepitjar a peu o en bicicleta o el que sigui, doncs les flors que hi ha doncs plantades, doncs a Collserola doncs hem de fer una mica el mateix, no? Tenim 8.000 hectàrees per disfrutar, per gaudir. Simplement que hem de saber per on hem d'anar, com hem d'anar, si hi ha una època de l'any que és millor evitar unes zones que unes altres, o sigui que jo crec que ho podem fer quasi bé tot, eh?
Exacte. Rafa, com a president de la Unió Ciclista de Sant Cugat, què en penses? El ciclista se sent còmode a Collserola a hores d'ara, o encara hi hauria feina per fer perquè se senti còmode i faci sentir còmode la gent que està a Collserola?
Bé, jo crec que el conflicte no l'hem d'analitzar com tal conflicte. Jo crec que és un tema de parlar-ne, d'escoltar-nos, és un tema de consens, gairebé. Aleshores, doncs, jo penso que la notícia tal com ha sortit, com jo l'he viscut, que no crec que no dic que sigui així per tothom, ja comença una mica malament, per diverses raons. Una, els ítems pels quals es produeix aquesta polèmica ja es fa temps que els coneixem, no són gens nous en el que respecta a la bicicleta i a la relació dels ciclistes amb la resta d'usuaris del parc. Després, comencem parlant de sancions o almenys la premsa, i això no és gens bo, evidentment, quan un la fa, que la pagui, això no és indiscutible, però no hem de començar convèncer-nos a base de parlar de que si no fas això, doncs igual jo et faré allò altre.
A fer-nos un discurs en negatiu, seria,
sí,
en tot cas.
Llavors jo penso que hem de començar, com que és un tema bastant repetitiu en el que respecta a nosaltres, per lo menys, jo crec que hem de començar al revés. Hem de començar per establir un sistema de diàleg, en reunions, o el que vulgui, al parc, o el que sigui, i a partir d'aquí posant-nos d'acord. La Unió Ciclista de Sant Cugat ja fa temps que parlem esporàdicament amb el parc, perquè hem de demanar permisos per fer activitats i tal, no? I nosaltres hem donat algunes idees parcials que pensem que són difícils de portar a terme, com per exemple controlar la velocitat a través dels aparells, dels velocímetres de les bicicletes. Això és complex, però es pot arribar a dissuadir a un percentatge dels ciclistes, aquests anomenats incívics, que n'hi ha més dels que diuen, però tampoc tants. Però més els que diuen, O sigui, la gent va, la major part dels ciclistes, dels més de 5.000 ciclistes que crec que trepitgen en el Collserola cada setmana, no van a fer pistes. Les pistes són per aproximació, bàsicament són pistes i trialeres. O sigui, no ens enganyem. Hem de començar a dir les coses pel seu nom, perquè és la manera després d'arribar a consensos i arribar a solucions pràctiques i realistes. O sigui, en aquest aspecte jo penso que hauríem de tornar una miqueta enrere i tornar a començar en certa manera, no? Ens hauríem de reunir per exemple les entitats, o sigui els clubs i entitats que estan dins del món del ciclisme, de l'entorn del parc, diguéssim, de lo que és les poblacions que formen un part del consorci del parc, no solament Barcelona, i a partir d'aquí jo crec que si els ciclistes d'aquestes entitats o d'aquestes poblacions se senten, diguéssim, escoltats, se senten, diguéssim, com protagonistes d'aquest projecte, perquè això és un projecte que s'hauria d'haver fet ja fa temps i és bo que es vagi, que de forma recurrent vagi sortint, no? Podem arribar a cert èxit. El tema de les sancions, jo pregunto, qui sancionarà? Qui controlarà? Com ho farem, això? Hi ha suficient personal per fer-ho? No. Llavors, doncs, per aquí ja no anem bé. Estem creant titulars, com sempre, i potser acabarà amb res, no? Acabarà amb el de sempre, no? En aquest aspecte jo dic que jo penso que anem de parlar de manera positiva i que nosaltres pensem que hi ha solucions. Per exemple, potser un exemple, la Unió Ciclista Sant Cugat.
Sí.
Va proposar ja l'any passat, s'ha proposat que la nostra activitat, que és una pedalada que fem que a l'octubre, ja no marcarem més amb guix, perquè entenem que marcar amb guix no és bo. Jo no soc tècnic, no sóc ni botànic ni naturista ni tot això, però sí que penso que si tots anem marcant amb guix, al final d'aquí 5 anys les pistes pues seran guix, no? D'una manera o altra. Llavors nosaltres hem adoptat una solució agosarada, és a dir, hem dit no, ja no marcarem, tothom qui vingui a fer la nostra pedalada anirà amb GPS. Això és un risc molt alt per nosaltres a l'hora dels resultats de l'èxit de la participació. Però pensem que és una manera de tirar endavant, no? I ho dic com a exemple de que sí que tenim interès amb el parc, perquè el parc forma part de la nostra vida, som santcugatencs, i per tant sí que ens estimem el parc i pensem que el parc en certa manera està en risc, no solament pels ciclistes, evidentment, però sí que està en risc, perquè és un parc ofegat, és un parc que està agredit per tot arreu, no? Tenim una autopista, tenim un tren, tenim, en fi, quantitat
d'elements. I ciutats que se'l mengen pels dos costats, clar.
Això de parc natural gairebé és un eufemisme, per desgràcia, no? Però és així, no? Però, bueno, que pensem que sí, que hem de treballar perquè sigui el més natural possible i volem aportar idees, no? Però, clar, ens han d'escoltar, ens han de preguntar, ens han de dir, veniu, que en parlarem, no cal que fem la raó, però sí que hem de parlar.
Sí, Isabel.
Que puc dir alguna cosa?
Sí, home, faltaria.
Rafa, estic molt d'acord amb tu, eh?
Gràcies.
Sí, sí, sí. I hola, Jordi.
Hola.
A veure, jo estic molt d'acord, però bueno, ja sabeu que amb els mitjans de comunicació i amb tot el respecte amb els mitjans, doncs, bueno, en un moment donat surt un tema i sembla que aquell tema torna a agafar, doncs, més empenta que uns dies abans, no? Doncs ens passa amb els senglars, ens passa quan tenim els militars per aquí fent maniobres, ens passen molts temes, no? I ara ha sortit el tema de la bicicleta. Fa anys que estem treballant amb aquest tema i, si recordeu, doncs vam engegar el projecte Bici el 2007, vam fer un projecte de participació, vam treballar amb entitats, vam fer una campanya de comunicació, vam demanar que diguem-ne gent que ens ajudés, no? I no se'n va parlar gaire, vull dir, se'n va parlar doncs dintre un àmbit doncs reduït, però en aquell moment doncs potser no vam parlar de sancions i per malauradament sembla que, bueno, doncs és com fa 4 dies va sortir per les xarxes socials, va començar a córrer que cobraríem 2 euros a la gent que anés a entrenar a córrer pel passeig de les Aigues i no veieu quin rebombori s'ha organitzat. que no en teníem ni idea nosaltres, no? Llavors, clar, ja, ara, pum, ha sortit aquest tema, no? I la veritat, i nosaltres el volíem aprofitar en sentit positiu, perquè, bueno, això que heu comentat de que l'Ajuntament de Barcelona d'alguna manera lideraria això, jo diria que no és exactament així, sinó que arrel del que va sortir als mitjans, bé, com que l'Ajuntament doncs, també hi ha tot un tema de gestió de l'ús de la bicicleta a la zona de ciutat, a la zona urbana, doncs es van posar contacte amb nosaltres, amb el Consorci, i ens van dir, mira, a la Comissió de Seguretat i Mobilitat de l'Ajuntament doncs, hi ha una proposta perquè es treballi aquest tema doncs, amb consens, no? com ha dit ara el Rafa fa un moment. I clar, evidentment per nosaltres és una oportunitat perquè és posar aquest tema d'alguna manera a l'opinió pública, no? I aleshores en aquest sentit el volem aprofitar, però que tot ha sigut una mica el que ha despertat aquest tema, evidentment és el tema que va sortir a final d'any de que s'aprovaven unes noves ordenances amb un règim sancionador, però que per nosaltres la sanció realment ha de ser l'últim recurs i de realment doncs, quan una persona faci doncs, una bretolada o alguna acció que posi en perill la seva seguretat i la d'altres persones. Nosaltres el que volem aprofitar és per fer realment aquesta taula de treball amb les persones implicades, amb els sectors implicats, que pugui haver un consens científic, que puguem treballar amb dades a la taula, perquè quan nosaltres diem, home, és que quan es passa per una trialera això té un impacte amb el medi natural, o si quan passen 500 persones en bicicleta o caminant, també, perquè clar, quan en passen 1.000 també té un impacte, encara que sigui caminant, doncs en una zona de nidificació també té un perquè. Per tant, hem de treballar amb taules, amb dades científiques, diguem-ne, sobre la taula, per poder entendre per què proposem fer unes coses i unes altres. I llavors arribar a un consens, diguem-ne, social, institucional, i que estem tots d'acord per, sempre jo dic, amb quin model de parc volem tenir entre tots, no? Sí, aquesta és la voluntat.
Una de les veus que més s'ha sentit des de l'Ajuntament de Barcelona, des del consistori, des del ple, de fet, ha estat la veu del regidor Joan Laporta, que ha dit que té la sensació que hi ha una voluntat expressa de fer fora les bicis de Collserola.
No.
Jordi, a tu et fa patir això? La Isabel ja diu que no.
No.
Home, a veure, òbviament, sentint l'opinió de la Isabel, jo em sento la mar de tranquil, no?, en aquest sentit. Per mi sí que el conflicte on està és que és evident que al final si hi ha d'haver un règim sancionador, al final, no? Llavors, tenim un règim sancionador que sabem que tard o d'hora es podria aplicar i tenim una normativa que si tu mires el comportament de la majoria de ciclistes i la normativa és força dispar. És a dir, per exemple, no es pot circular en bicicleta per vies de menys de 3 metres d'amplada. Tots sabem que àmpliament en la majoria de camins que són de menys de 3 metres es circula en bicicleta. Per tant, tenim una normativa que pot acabar amb un règim sancionador i que és molt diferent, té una diferència forta amb la realitat, no? I aquí és on jo crec que es pot generar una sensació de certa arbitrarietat, de dir, bueno, a mi em tocarà, no em tocarà, quan sí, quan no. I per tant, jo en aquest sentit el que crec és que el més important és que la restricció, la normativa i la sanció estiguin de la mà i siguin comprensibles i siguin progressives. Potser el que hem d'anar és dir, bueno, on es sancionarà? Doncs només es sancionarà en aquells trams realment sensibles per temes de natura, és a dir, una bicicleta de descens de forma permanent baixant pel mig d'un rierol, òbviament té un desgast que no s'ha de tolerar, o per zones molt transitades on la convivència és complicada, llavors en certs horaris, certs dies i certs moments doncs s'ha de poder restringir les condicions amb les que es mou una bicicleta en aquest espai.
Això que deies dels 3 metres, Jordi, a la nova normativa que hi ha al respecte, de fet sí que dona aquesta interpretació de que al final el que ha de primar és una mica el sentit comú, diu que ha de ser es pot circular en bicicleta, no es pot circular en voreres que la seva amplada sigui inferior a 3 metres, que és el que deies ara, i diu també quan la densitat de vianants ho impedeixi per causar risc o que faci que sigui difícil circular d'aquesta manera i que la distància sigui a un metre de la, diguem, dels edificis. O sigui, tot una mica molt interpretatiu, clar, qui et pararà pel carrer per dir que, o pel carrer o pel parc, per dir, ostres, compte perquè passa això, però si el ciclista interpreta una cosa diferent, clar, això pot ocasionar un conflicte.
Si em permeteu un exemple, estem, doncs, falten molt pocs dies per la marxa infantil. I aleshores, doncs, ja sabeu, no? Bueno, jo també sóc de Sant Cugat i és un aconteixement, no? Aleshores, un esdeveniment, perdó. Aleshores, bueno, doncs l'any passat, en la reunió prèvia, que hi ha tot, diguem-ne, tota la gent implicada que està treballant amb la coordinació de la marxa infantil, ens va semblar que era important, d'una banda, per la seguretat dels nanos que hi participen, però també, jo crec, per els propis ciclistes, que es havia de fer algun tipus de senyalització perquè quan un ciclista s'apropés a la zona de l'itinerari pues se li pogués dir, mira, és que aquí ara passaran 3.000 nens, millor que, no, que ho eviteu, no? O sigui, tant perquè tampoc disfrutaran gaire si es comencen a trobar nens, parelles allà caminant un darrere l'altre, no? O sigui, que també aquest sentit, diguem-ne, de la prudència, del sentit comú i de la lògica de que entre tots doncs puguem anar doncs gestionant aquest espai per tots una mica.
Rafa, volies dir alguna cosa?
Sí, jo referent al que dèieu de la porta, dient que si volen fer fora les bicis de la Cossola, jo com a ciclista dic que, bueno, que això és una frase per crear un titular, per crear una polèmica artificial. Vull dir, els polítics saben com parlen. Vull dir, jo no li faria ni el més mínim cas, perquè això no té cap sentit, no? Jo ho dic com a ciclista. I si tinc un parell de coses que, bueno, voldria jo dir la meva, no? Com per exemple el tema de si s'ha d'entrenar o no el Collserola. El Collserola és un parc en el que hi ha de múltiple uso, no? Diguem-ho així. I jo penso que el concepte com a tal m'entenc que quan un va en bicicleta pues, fa la seva, no? Però com a concepte no és un lloc d'entrenament, no ha de ser mai un lloc d'entrenament, perquè aquí ja comencem a malmetre les coses, no? Entenc que si jo vaig anar en bicicleta, pues, jo vaig per una pista, pues, l'intento pues, forçar-me una miqueta més, i les condicions es veig que són bones, no? Però el parc de Collserola no és un circuit d'entreno, és un circuit de passeig, és un entorn lúdic, natural, no? Aquesta és l'essència, no? El ciclista que va pel parc de Collserola ha d'anar a gaudir amb més velocitat, si volem, o amb més moviment, més ràpid, de l'entorn, però no ha d'anar a entrenar. Per entrenar hauríem de crear circuits, no? Circuits d'entreno, no? I per competir també. Nosaltres, abans he parlat de que tenim tractes amb el parc, per fer activitats de tipus lúdic i tal, en fi, de tot tipus, no? Uh-huh. Però penso que això és una cosa esporàdica, que s'hauria també de regular d'una manera estricta. Uh-huh. I aquí m'estic tirant piles contra la meva teulada, no? Però sí que hauria de ser... Nosaltres estem... Bueno, vosaltres els del parc ho sabeu perfectament, que ho he dit més d'una vegada, no? Vies dedicades, sí, pistes, com tenen a Irlanda, els parcs tenen pistes específiques en un parc, hi ha pistes específicament senyalitzades per ciclistes, que si tu vas a peu et diuen aquí és un lloc on té preferència el ciclista, vigila.
Sí, no.
I això és el que hauríem de fer, i deixar la resta del parc, la gran part del parc l'hem de deixar pels que fan estudis, pels que fan cultural, per lúdica, pels nens, els infants a les escoles, tot això. Mm. I els ciclistes han de fer de ciclista en un lloc determinat. Vull dir, jo estic dient sí, però amb limitacions. I tinguem en compte que això va en augment i que si no ho fem així, ara sembla que jo estigui fent de repressor de mi mateix. No, és això. És que si no és així, hem de mirar el futur. Cosa que no fem mai a la nostra cultura, ho fem molt poc. Si no és així, d'aquí a un futur proper no hi haurà part per ningú. Entens? I tot seran restriccions i barreres, i llavors tothom es queixarà i tothom tindrà raó. No, jo crec que ens hem d'anticipar, hem de mirar el que passa avui perquè no passi demà. És això el que hem de fer.
Clar, això sabe molt bé tant el Jordi com el Rafa, sabe molt bé que cada cop hi ha més bicis i cada cop hi ha més gent que va en bicicleta. Això mm-hmm. és un fet. Per tant, és el moment ara, Jordi, m'imagino, de sentar aquestes bases.
Sí, jo sento que és evident que, a banda que hi ha un cert boom de fer esport a la natura, no, que això està condicionant
sí,
molt, a mi em sembla que hi ha un cert desequilibri entre una demanda creixent i una oferta que més o menys es manté, i que per molta gent, a mi em dona la impressió, per exemple, camí de Can Borrell, no, la rambla del passeig del diumenge, a mi em dona la impressió que molta gent va i torna pel camí de Can Borrell perquè no sap identificar masses alternatives més a l'hora de fer una passejada, i diu, no, anem cap allà, no? Anem cap allà i tornem per allà. En aquest sentit, hi ha un concepte que en gestió de parcs, perquè jo soc ambientòleg de formació, llavors, diguéssim, tinc aquesta també vocació, en gestió de parcs sempre normalment s'intenta que als entorns del parc hi hagin unes zones de transició, unes zones de gaudi molt més familiar i molt més massiu d'alguna forma, que siguin suficients i prou agradables perquè la gent no entri a les zones més sensibles, no? Clar. Jo què trobo a faltar? Doncs que alguna persona de Sant Cugat pugui disfrutar en bicicleta del Vallès, que no es trobi que no sap com arribar al Besòs, que no sap com arribar al Llobregat perquè no hi ha bones connexions, que no pugui anar a Gallecs, que és una zona rural fantàstica que tenim aquí a Mollet, que no pugui anar excessivament còmodament ni ben senyalitzada cap a la zona de Sant Llorenç del Munt o cap a Terrassa, Sabadell, cap al riu Ripoll. És a dir, tenim moltes zones que es podrien disfrutar i que ara no estan ni amb les condicions ni prou promocionades, no? I les mateixes faldes de Collserola, és a dir, no cal entrar fins a Sant Medí. Clar. Te'n pots anar a la zona de Can Vilallonga per Can Vell, pots anar a Can Coll, Can Codonyers, moltes masies que estan a la falda, que et permetrien fer uns circuits més o menys de passejada, que ja hi són moltes vegades aquests camins, però que potser hem de trobar entre tots la manera de difondre que hi ha un oci que es pot fer sense entrar dins el parc i que és molt bonic i interessant i que... No, en aquest sentit, crec que hi ha feina a fer.
És complicat d'ambici, perquè cada cop ens ho posen més difícil, entre les limitacions que podem tenir, els conflictes que molt sovint ens ocupem de dibuixar, perquè potser ni existeixen com estem veient ara, que es busca aquest consens, les normes es poden posar, de fet ja tenim la voluntat per anar a bar, ens ho deia el Rafa ara mateix, que són els mateixos ciclistes qui volen que tot plegat es reguli, i a més amb la nova normativa de trànsit, que abans parlàvem d'això de les voreres, un altre és el tema del casc, que es farà posar nens menors de 16 anys també, que és una cosa que fins ara no es feia. Algun dia, Rafa, ja havies dit tu que això feia més perjudici que benefici pels usuaris de bicicleta.
Bueno, no exactament. Jo sempre he dit que el casc és altament aconsellable, però mai hauria de ser obligatori. Obligar portar a dur el casc vol dir sancionar. I sempre estem amb les mateixes, no? Jo crec que és altament aconsellable perquè sí, és un factor de protecció, però també té una part negativa, que és que hi ha molt personal que es pensa que el casc salva vides, i el casc salva molt poques vides. De tal manera que quan ens posem el casc ens pensem que ja podem... diguéssim, el llistó del risc el podem pujar,
podem fer el brètol, ja.
I això és un error, no? Per tant, en aquest aspecte és perniciós l'ús del casc, en aquest aspecte, no? Jo porto casc, jo sempre aconsello portar el casc, però el tema d'obligar el personal a portar el casc em sembla que només es protegeix aquí. Hi ha hagut altres països en què s'ha fet i després s'han desdit perquè hem vist que no donava prou resultat. De tota manera, insisteixo, jo aquesta polèmica la definiria o l'acabaria dient el casc és altament aconsellable, però mai és obligatori. El tema dels 16 anys, què vol dir? Que la vida amb 16 anys té més valor que amb 25, o que els nens amb 16 anys ja no pensen? Sempre estem amb les mateixes. Vull dir que hauríem de canviar de manera de fer les coses, i potser d'aquesta manera ens estalviaríem polèmiques, potser vendríem menys premsa, però no faríem més programes de ràdio, però potser tots estaríem una mica més tranquils.
Això segur. Avui hem parlat d'aquesta situació, bicicletes i Collserola, una situació que afortunadament, pel que hem sentit avui al 104 Fons Matins en Xarxa, sembla estar més a prop d'arribar a un acord que no pas una altra cosa. Ho hem comentat amb la Isabel Reventós, cap del Servei d'Ús Públic i Educació Ambiental del Consorci del Parc de Collserola. Isabel, moltíssimes gràcies per atendre'ns un dia més aquí al 104 Fons.
Moltes gràcies a vosaltres.
També amb el Jordi Castelló, responsable de Bike. Jordi, moltíssimes gràcies i un plaer que siguis aquí amb nosaltres avui.
Gràcies a vosaltres.
I amb en Rafa Robledo, president de la Unió Ciclista Sant Cugat. Rafa, moltíssimes gràcies. I per cert, deixa'm preguntar-te molt ràpid, com està el tema del trasllat del nou local de la Unió Ciclista?
És possible que en menys d'un mes comencem a fer moviments en aquest sentit.
Doncs,
menys d'un mes.
Estarem esperant des de Cugat.cat. A tots tres, moltíssimes gràcies i fins la propera. I nosaltres ara fem un parell d'anuncis, butlletí horari, tornarem a la segona hora, ja ho sabeu, amb el destacat. Avui descobrirem festes municipals d'arreu del país. A l'empresa descobrirem avui a Parato, una empresa de ceràmica, un taller artesà de ceràmica, creat per un santcugatenc, el Xavi Manyosa, també cinema. Avui parlarem de Peter O'Toole amb el Víctor Alexandre i acabarem, com sempre, no podem acabar d'una altra manera, amb el Fabri i el seu show, avui també amb concurs. Per tant, continuem aquí al 91.5 de la FM. Fins ara.